Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bona tarda, com esteu? Benvinguts. És el moment d'entrar a RAC+1, la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Ara ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1.
Reconcentrat de podcast.
Implica tenir un amant? És un tipus de relació molt freqüent? Què cal tenir en compte abans de decidir tirar endavant? Com podem enfocar-ho si no tenim parella, però el nostre amant sí que en té? I què passa quan dos amants s'enamoren? Ens ho explica Sílvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, en una conversa amb en Alfonso i Rosana Carceller, que estan al capdavant de la revolució sexual.
Sílvia, benvinguda a la revolució sexual.
Moltes gràcies, em fa molta il·lusió ser aquí.
Què entenem per tenir un amant? Es tracta d'una relació secreta pel motiu que sigui? Es defineix així?
Sí, seria una relació que no podem explicar, no? El terme amant com que ens porta una mica això, no? Com aquest secretisme, aquest no dir les coses, i normalment implica una relació sexoafectiva. A vegades és només sexual i a vegades és més afectiva, però en tot cas implica bastant aquestes dues coses. Però sobretot hi ha aquest component, no? Com de secretisme.
Encara que cap dels dos tingui parella estable, es pot dir que som amants si s'ha de mantenir en secret per qualsevol altre motiu, no?
Sí, seria una bona definició, perquè al final és veritat que, bueno, jo això de mantenir en secret les relacions i els vincles crec que no és molt sa, però pot haver-hi motius, no ho sé, així com elaborats per entendre que es puguin anar a amagar. Llavors sí, diríem que som amants, no?, perquè ho mantenim en secret.
Ara dèiem que un estudi de la consultora YouGov diu que el 42% dels homes i el 31% de les dones han estat infidels algun cop. És molt freqüent mantenir relacions en secret? És a dir, tenir amants, pel que tu veus a consulta?
Doncs és molt, molt habitual. De fet, és una de les coses que jo crec que més em va sorprendre quan vaig començar a treballar amb el món de la teràpia i de la sexologia i de relacions. De sobte, no? Per mi era com una cosa molt de pel·lícula, no? O que pensaves que, bueno, que potser algú podia tenir. Però de sobte, no, la realitat em va fotre una bufetada. Ostres, això és real, existeix. I sí, hi ha molta gent que té... A vegades són relacions molt puntuals, no? Allò, surto de festa, tal, i he tingut un lío amb una persona, i a vegades són relacions que porten a una doble vida, i això sol acabar bastant a consulta.
Tu deies ara que creus que mantenir una relació en secret no creus que sigui gaire sa, però que hi poden haver motius elaborats. Quins poden ser els motius que porten a una persona a tenir un amant, pel que tu veus a la consulta com a sexòloga?
Mira, si parlem de persones que no tenen parella, cap de les dues, i que tenen aquest amant i ho mantenen en secret, pot ser perquè siguin personatges públics i no ho vulguin dir, pot ser perquè per orientació sexual no s'atreveixin a dir, mira, la meva parella és una dona o la meva parella és un home o una persona no binària, és igual, i llavors ho mantinguin en secret, o pot ser perquè estiguin enganyant. Vull dir, a mi el secret sempre em porta una mica a aixecar la bandera. És com, bueno, estem mantenint el secret, preguntem-nos per què. Si les persones que tenen amants tenen parella, llavors és evident que ho han de mantenir en secret perquè no estem parlant d'una relació oberta. Jo sempre dic que amb això de les relacions obertes hem d'anar en compte. Quan una persona ens diu, tinc una relació oberta, li hem de preguntar, vale, l'has obert tu sol o sola o l'has obert amb la teva parella? Perquè, clar, a vegades no és el mateix. Llavors, clar, si jo tinc una relació on no està establert, no?, aquesta possibilitat de tenir relacions o vincles a fora de la parella, evidentment ho he de mantenir en secret. I llavors estem parlant d'un amant. Les raons moltes vegades és l'avorriment, no? La gent em diu és que la relació era molt monòtona, ja no és el d'abans, ja no m'atrau com abans, o ja no tenim el mateix sexe. Moltes vegades, doncs, a través de crisis, no?, de parelles, és a dir, al final les parelles de llarga duració travessen per crisis, per unes coses o per les altres, i en aquestes crisis, doncs, podem tenir aquesta, no?, aquesta tendència, si vols, a mirar fora, no? També una mica per fer aquesta comparació al final, no? Quan una cosa no funciona, moltes vegades mirem a fora i diem, vale, aviam la comparativa on està.
Però no és millor intentar-la arreglar una cosa que no funciona, com per exemple parlar, dir que vols una relació oberta, dir que t'agradaria estar amb altres persones?
Clar, aquest és el punt. O sigui, jo sempre dic que la base del problema de les relacions, de gairebé totes les relacions, és que hi ha molt mala comunicació. No estem acostumats a comunicar-nos en parella, ens costa molt ser sincers i ser honestos, moltes vegades per aquesta monogàmia imperant, no? Molta gent, aquesta idea de no? Deies al principi, hi ha gent que opina que pots tenir dues relacions alhora. Hi ha molta gent que se sent molt incòmode amb això, no? I és com, no ens podem sortir de la monogàmia, hem d'estar tots aquí posats, no? I com molt... Clar, hi ha molta gent que li és incòmode la monogàmia. Si jo no tinc l'oportunitat de parlar-ho, o tinc una parella amb la que crec que això no es pot parlar perquè quan he intentat treure el tema doncs ja ens hem posat de punta, o perquè no sortim... Perdó, perquè no ha sortit mai el tema i no ens ho hem plantejat. Doncs, clar, no comuniquem i llavors jo no puc saber si l'altre vol o no vol, o si jo vull o no vull.
Tenim, doncs, una pràctica o una cosa que fa moltíssima gent, per les dades que hem escoltat ara, però que està molt mal vista o que encara hi ha com molta reticència. Això per què passa? Per la societat en què vivim, per la religió, és una mostra més de la hipocresia de la nostra societat amb cultura cristiana?
Té molt a veure amb això, amb la monogàmia imperant. Al final, el que ens limita és això, aquesta idea de que les relacions han de ser úniques, no?, i monògames, i a molta gent torno que li funciona i hi ha molta gent que no. Per què es critiquen tant les relacions, no? Bueno, pues això, no? Tinc una relació al marge de la meva relació principal, perquè si no estan parlades fan molt de mal. Al final, aquesta infidelitat, o sigui, les infidelitats no és només anar-te'n al llit amb una persona. Les infidelitats és faltar un pacte que tu tens amb aquesta persona. Aquesta és l'altra. Moltes vegades el pacte no és ni explícit. Jo sempre, quan venen les parelles de consulta, els dic, vale, vosaltres heu parlat de si fins a quin punt hi ha aquesta monogàmia, què és fidelitat i què no. Si jo et xatejo per WhatsApp amb un amic i ens enviem fotos sexis, és infidelitat o no? Oh, sí, bueno, igual per tu sí, però per l'altre no. Llavors, aquest pacte de fidelitat no el fem de forma explícita, i llavors de forma implícita, bueno, cadascú se l'interpreta una mica a la seva manera. Clar, això és perillós, perquè al final hi ha coses que són molt evidents que podem catalogar com infidelitat, no? És a dir, vale, però si te'n vas al llit amb una altra persona, o si tens una doble vida amb una altra persona, evidentment, no? La majoria de nosaltres entendríem que és infidelitat, però hi ha coses que són molt subtils. I al final el que fa mal de la infidelitat és això, és la falta de respecte, no? I la falta del pacte d'això. Molt millor, evidentment, si tinc la necessitat o crec que he de ser infidel a la parella, doncs plantejar-ho i dir, mira, m'està passant això. Però per això cal molta feina pròpia.
Hi ha algunes aplicacions per lligar que són específicament per amants, com una mena de Tinder de la infidelitat, i Gliden és una aplicació pensada per i per a dones. La responsable de comunicació de Gliden a Espanya i Llatinoamèrica, Sílvia Rubiés, explica qui forma part d'aquesta aplicació per amants i per què la van crear.
Gliden va sorgir a França a l'any 2009 i la idea va sorgir del fet de que efectivament, la infidelitat, ens agradi o no, ha existit, existeix i existirà. Fins al 30% de gent que està apuntada a altres tipus d'aplicacions de cites, diguem el Tinder, per exemple, doncs fins a un 30% estan dient que estan solters o solteres, quan en realitat no és així, sinó que estan o bé casats, casades o en parella. Gliden sorgeix, doncs, per cobrir les necessitats d'aquesta gent, que ens agradi o no, busquen amants i aventures, de manera que tota la gent que es troba a Gliden doncs ja saben el que van, ja saben quines són les normes del joc, ja saben que segurament no trobaran l'amor de la seva vida perquè no és el que estan buscant, sinó que el que trobaran són amants i aventures.
I Rubiés també ens explica el motiu de crear una aplicació destinada a les dones que volen tenir amants.
Tot el que té a veure amb la sexualitat femenina i sobretot quan parlem d'infidelitat, doncs està rodejada de molts tabús, no? I com dèiem, la infidelitat existeix tant per una banda com per l'altra, per ambdós sexes, no? I la dona doncs té el mateix dret a, o no, a ser infidel que l'home, és a dir, perquè un home que avui en dia, inclús després de moviments com el Me Too i de tants moviments feministes en ple segle XXI, doncs un home que és infidel i té molts amants és considerat un campió i fins i tot se l'aplaudeix, mentre que una dona no explica a ningú perquè està supercastigada i estigmatitzada per la societat, se la tracta de qualsevol. Doncs a Glidden el que volem és que precisament aquestes dones que tenen la mateixa necessitat que un home de tenir una aventura per les raons que siguin, nosaltres no entrem a jutjar a ningú, doncs puguin obtenir aquestes aventures, puguin satisfer les seves necessitats d'una manera privada, segura i discreta, en un ambient totalment protegit, donant-los la seguretat de que estaran doncs respectades i assegurades i que no seran per a res jutjades.
Què et sembla, Sílvia, tot això?
Aviam, per on començo? Clar, aviam, en base, d'acord, és a dir, evidentment, vale, vivim en una societat que tendeix cap al feminisme i hem de tenir els mateixos drets els homes que les dones. Però clar, no ens podem pujar al carro de tenir dret a fer mal a l'altre. És a dir, anem a veure, ser infidel fa mal. Pot ser infidel, jo no estic jutjant i evidentment les persones que venen a consulta i que m'expliquen això, jo no les jutjo i les acompanyo en això, però hem de ser conscients que estàs faltant a un pacte, no?, que tu tens amb una persona que ha dipositat la seva confiança en tu. Per tant, ser infidel fa mal. Ostres, no ens podem pujar al carro tan alegrement de dir, vale, com els homes fan mal, nosaltres també. Bueno, no sé, com els homes maten, nosaltres també. No crec que vingui a ser això. Però bueno, en essència, crec que, bueno, pot ser una bona idea tenir un espai segur si el que necessites en el teu cap és això. Però jo convidaria a les usuàries i els usuaris d'aquest tipus d'aplicació a que facin un pensament, no?, i es plantegin realment les seves relacions de parella, en quin punt estan i com les volen gestionar, si és això el que volen.
Mm-hmm. Tu has posat una cara rara, Sílvia, quan escoltaves que deia que aquestes aplicacions no són per trobar l'amor de la teva vida.
També.
I has posat una cara com dient, bueno, o potser sí, després, i no se sap mai passa el que passa en els embolics que hi ha, no?
Clar, és que és molt agosarat dir això, perquè aviam, tu no saps on trobaràs l'amor de la teva vida, posem-ho en totes les cometes del món mundial, perquè amb això de l'amor de la teva vida també, a los cuentos de Disney. Però bueno, tu no saps on trobaràs l'enamorament. És a dir, potser tu tens la idea de jo em vincularé amb aquesta persona perquè m'atrau físicament i ens entenem sexualment i fotem tres o quatre polvos i ens ho passem superbé, però qui et diu que, ostres, de sobte no t'entens amb aquesta persona i tens un merder. O sigui, iniciar una relació amb una persona que ja té una relació i que està sent infidel, jo és una cosa que recomano molt poquet. És a dir, crec que és ficar-te en un merder gairebé assegurat. Llavors, bueno, que existeixin aquest tipus de llocs, d'acord, que ens plantegem també per què són necessaris i que potser hem d'anar una miqueta més enllà i trencar un tema social, doncs crec que seria de rigor fer-ho.
I estàs d'acord amb això de que està més ben vist tenir un amant en el cas dels homes que en el cas de les dones?
Home, no sé si més ben vist, però és veritat que està més normalitzat. És a dir, quan descobrim que una dona és infidel, és com que fort, no? Se'ns activen les alarmes, en plan, aquesta dona s'ha tornat boja. I això, jo tinc moltes dones a consulta que han sigut infidels i venen amb una càrrega brutal, en plan, soc molt dolenta. O sigui, la seva frase quan venen a consulta és soc dolenta, estic fent una cosa molt mal feta, a mi no m'han educat per fer això. No, contínuament aquesta educació bonista i de bones nenes i que hem de ser sempre adequades i concretes ens pesa molt. I a les dones que tenen relacions fora de la parella, evidentment, se senten fatalíssim. Quan és un home, assumim més que és una cosa com més d'impuls, no? Tenim aquesta idea de que el sexe pels homes és una cosa més impulsiva i de més. Clar, la gràcia de la història és que no tots els homes que són infidels són només per un polvo o per dos polvos. Moltes vegades fan grans relacions al marge de la parella. Llavors, hi torno, és que en realitat mal vist està tot arreu, perquè estàs fent mal.
I ells se senten menys culpables? Aquest discurs que fan a consulta les dones, ells no el fan?
Hi ha de tot. He tingut, normalment quan venen a consulta ja venen un segment de la població. És a dir, els que no se senten culpables segurament no vindran a consulta. Llavors venen a consulta els que se senten culpables i els que realment no és com, ostres, no sé què fer, o venen al punt de, vale, tinc aquesta relació paral·lela, no?, a la meva relació principal, i no sé què fer amb la relació principal, no? I necessito que m'ajudis. I a vegades doncs, parlem de poliamor o parlem de relacions no monògames, però moltes vegades aquesta relació principal no està preparada, perquè l'altra part, clar, l'altra part no en sap res, en el millor dels casos, vale? Però, clar, no hi ha aquesta preparació.
A Glidden, per cert, que tot i els esforços per fer una aplicació atractiva per les dones, la majoria d'usuaris continuen sent homes. Ho explica Rubies, que també revela Quantes persones tenen descarregada aquesta aplicació?
Actualment a Gliden comptem amb gairebé 11 milions d'inscrits a tot el món, tenim, crec que són uns 10.800.000, dels quals doncs, la majoria estan a Europa. Sí que és veritat que el principal mercat és França, que és on va néixer, però Espanya està dins dels top 5 mercats més importants. A Espanya ja tenim més d'1.100.000 inscrits, dels quals, malgrat els nostres esforços per intentar que les dones que vulguin tenir a mans es llancin i s'inscriguin a Gliden, doncs tot i així encara avui en dia la infidelitat continua a ser un terreny molt masculí i de fet a Espanya, per exemple, fins al 65% dels inscrits són homes i la resta són dones.
Què et semblen aquestes xifres, Sílvia?
Vale, no em sorprèn que la majoria siguin homes, ho dic ja, perquè primer que els homes tenen més tendència a utilitzar aquest tipus d'aplicacions, no només per infidelitat, sinó per lligar i de més. Segur que no tinc les dades de Tinder, però segurament la majoria som, hi ha més homes que dones. D'això no en tinc cap dubte. Clar, estem donant per fet que totes aquestes persones que estan aquí dins d'aquesta aplicació són persones amb parella. Jo sospito que hi deu haver d'aquests 11 milions, d'aquests tant per cent que són homes, que en deu ser moltíssims, en deu haver més de la meitat, m'arriesgo a lo loco amb el percentatge, més de la meitat que segur que no tenen parella, però van a buscar una relació sexual sense implicació emocional, sense responsabilitat afectiva. Que bé, no? Les vaig a buscar una dona que ja sé que no està disponible perquè té la seva parella i per tant jo faig aquí un polvo, bim pam, i no m'he de preocupar de res més. Això només fa que afavorir aquesta idea, no?, de que quan estem tenint una relació sexual, quan estem follant amb algú, no cal que tinguem responsabilitat afectiva, que això és un error magnànim i brutalíssim. Tret d'això, o sigui, a banda que tinguin parella o no, jo crec que té molt a veure amb això, el que diem, no? O sigui, si jo busco una persona que ja no està disponible a nivell emocional perquè ja està ocupada, no?, amb una parella estable, doncs m'asseguro que aquella persona no m'exigirà tant, segurament, no? Per això deia abans que, bueno, i si de sobte aquesta persona comença a exigir-te? I si de sobte tu comences a voler-li exigir a aquesta persona? Ostres, anem-nos en un cap de setmana junts. Ostres, anem-nos en de vacances. Ostres, passem el Nadal a casa dels meus pares. Vull dir, jo què sé, és que et pot venir de gust que aquella persona formi part de la teva vida. És un risc.
Què passa quan aquest risc és desigual? És a dir, un dels dos membres, o sigui, un té parella i l'altre no, i són amants. Hi ha una relació desigual més perillosa que no pas si els dos tenen parella estable? Hi ha un que ho passa pitjor que l'altre?
Evidentment, està en desavantatge, clar desavantatge, la persona que no té parella aquí, perquè la persona que no té parella està disponible. Llavors vol dir que, per exemple, doncs això, si jo no tinc parella i el meu amant sí, o la meva amant sí, igual jo vull passar tots els caps de setmana amb ell o amb ella, però ella no pot. Clar, llavors jo sempre estic en desavantatge, jo sempre estaré pendent del que pot fer o no pot fer l'altre, per tant, es crearà un desequilibri dintre de la relació. Les relacions perquè funcionin, siguin relacions de parella, laborals o de follamics o com li vulguis dir, han de ser relacions d'igual a igual. Si ja partim d'aquest desequilibri, d'aquesta desigualtat, evidentment és que això no pot funcionar, perquè sempre hi haurà una persona que deixarà de fer coses. Clar, si jo vull quedar amb tu tots els caps de setmana i tu no pots mai, el cap de setmana que tu puguis jo deixaré de fer qualsevol cosa i llavors estaré només pendent del dia que tu em diguis que sí. Bé, això és garantia gairebé segura de patiment. Per això deia abans que iniciar una relació amb una persona en parella tu has de treballar molt bé.
Tu preparant aquesta entrevista ens deies que hi ha persones que estan en una relació estable i tenen un amant, que és el mateix amant o la mateixa amant, durant molt de temps, i que en molts casos així la persona que té parella en realitat no vol deixar la parella, vol continuar eternament en aquesta situació. Llavors, com és que algú que busca la novetat en un amant, que té aquesta necessitat de novetat, acaba tenint el mateix amant durant mig segle?
Clar, perquè hi ha un component de lo prohibit. És a dir, encara que amb l'amant porti molt de temps, cada cop que ens trobem estic transgredint una norma. I per tant, lo prohibit ens posa catxondos, absolutament. O sigui, puja molt la libido, lo prohibit. Llavors, clar, què passa moltes vegades? Això és una història que es repeteix al llarg dels segles i dels mil·lennis. Aquesta persona està casada, amb una relació estable. De sobte troba un amant amb qui comença una relació paral·lela. I de sobte un dia se li'n va i diu, vale, ok,
doncs jo vull una relació estable amb la meva amant, perquè tot és buah, màgic, meravellós, portem 4 anys follant cada 3 setmanes i és meravellós, fantàstic. Llavors deixa la parella estable, se'n va amb l'amant i al cap de 3 mesos, oh, resulta que estem en la mateixa situació que estàvem amb la parella. Clar, perquè li hem tret el component de perillositat, de lo prohibit. Llavors, clar, hem de tenir, per això deia que hem de tenir molt en compte des de quin punt estem tenint aquest tipus de relacions. Això pot passar, també que aquesta persona que està enganyant, no? Aquesta persona que està sent infidel sigui una persona que enganya molt, 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 molt bé i no el pillin mai. Però normalment, quan estan en amants de llarg recorregut, és molt difícil que no t'acabin enxampant.
I el que deies tu, també preparant l'entrevista, és que quan la parella se n'assabenta, si t'ho pregunta, és millor no negar-ho, perquè això sí que és la gran. La infidelitat es pot perdonar, però la mentida de negar que estàs amb una altra persona a la vegada és pitjor.
Totalment. No? O sigui, jo el que veig moltíssim a consulta és això, que les infidelitats, quan fan realment molt de mal i és un mal irreversible, és quan jo tinc la sospita de que tu m'estàs sent infidel, t'ho he preguntat 250 vegades i tu 250 vegades m'has dit que no. I jo t'he dit, mira, és que he vist aquest missatge, no, són coses teves. Això se'n diu llum de gas, és fatalíssim, és una estratègia de manipulació i al final la persona enganyada s'acaba sentint que està com una cabra i m'ho diuen, en plan, és que m'he sentit com si estigués boja, com si estigués veient fantasmes. I això, evidentment, quan arribem a aquest punt, jo diria que la relació és pràcticament irrecuperable. Si és una cosa que tu has tingut un amant perquè sigui, perquè has sortit de festa, tal, no sé què, o perquè t'has enamorat de no sé qui, en el moment que t'ho demanin has de ser honest i poder dir, o honesta, i poder dir, mira, sí, i això no sabia com dir-t'ho, parlem-ne ara. Evidentment, t'arrisques a que l'altre posi les maletes a la porta i et digui no hi ha res a parlar, mala sort. Vull dir, també hem de ser conscients que si tenim un amant hem de saber quin joc estem jugant. No podem jugar de forma gratuïta.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Què és la cuina de proximitat? És una moda o ha vingut a quedar-se? Si hi ha dues persones que en poden parlar amb coneixement són Fina Puigdevall, de les Cols d'Olot, i la seva filla i cap de cuina, Martina Puigverd. Una conversa a tres amb el xef Nando Jubany sobre la gastronomia compromesa amb l'entorn, la que cuida els productors locals i busca l'essència dels aliments. Escolteu aquest fragment d'aquest capítol del podcast Mengem Cultura.
Què tal? Molt benvingudes.
Molt bé, molt contentes d'estar aquí.
Bueno, avui m'agradaria molt que ens expliquéssiu una mica tot aquest... Jo crec que l'Oriol de Sagàs ja havia explicat sempre que ell el que feia era tancant cercles. Vosaltres l'heu tancat del tot, perquè tot mireu ara amb el que heu fet de l'hort, que tot es quedi a casa... Bueno, ens ho expliqueu. Expliqueu tot això i després ho portem cap on vulgueu vosaltres.
Bueno, jo penso que el restaurant de les Cols d'Urbano té 32 anys i ja fa, doncs, és veritat, molt de temps que ens agrada molt, doncs, cuinar el producte que tenim a l'entorn, el producte del territori, que la gent quan vingui a les taules, doncs, degusti els productes de la Garrotxa. I bueno, que la Garrotxa, jo sempre dic que és la natura que ens envolta, és la nostra font d'inspiració, i bueno, allà estem, i ara molt ben acompanyada de les tres filles.
Bueno, després anirem parlant d'això, perquè penso que això és el més difícil. Ja cuinar és difícil, fer un restaurant dos estrelles i que et coneguin arreu del món és molt difícil, que això ja ho heu fet vosaltres. Però que tinguis la sort, o que hagis sabut tan bé, perquè les tres et vinguin i et segueixin, jo de moment encara no ho he sabut fer, eh?
Sí, estem en l'assumpte.
Estem en el projecte.
Fàcil no és, però és molt, molt motivador, molt engrescador, sí, molt, bueno, molt content.
Al final aquest llenguatge que tu expliques ara, aquest moment de començar, és el que explico jo, que explica molta gent, i després jo acabo comprant ostres, acabo comprant el llobarro, que m'invento cap a l'eix arriba el peix, saps? Vaig dir, però tu no fas peix, és a dir, ella és una manera que ho ha fet des de quasi de sempre, no?
Fa molts anys, sí.
Fa molts anys, no? Que vas decidir, doncs, que tot havia de ser realment del territori.
Sí.
I realment jo crec que és una aposta molt, molt ferma, però alhora atrevida, perquè jo no seria atrevit a casa meva.
Ens va costar de prendre la decisió, però bueno, ens vam arriscar i n'estem molt contents.
Bueno, i busques aquesta experiència.
Va ser una decisió encertada.
Sí. No, i jo crec que és el que esteu seguint tu, Martina, avui, des d'una visió molt més moderna, que ja és una altra generació. Tu encara més fèrrim aquest projecte, no?
Sí, estic molt... Bueno, sento com la natura per mi també sempre ha sigut, doncs, com molt important i una font d'inspiració. Llavors crec que això també ha ajudat, doncs, potser que m'involucrés de seguida al projecte de restaurar les cols, perquè m'hi sento, doncs, com, bueno, com a casa. I a més, doncs, crec que és un projecte amb coherència, i m'agrada molt això de poder, doncs, tenir aquest contacte amb la natura, amb l'hort, amb els productors. També, doncs, crec que donar visibilitat als petits productors, que al final ens ofereixen productes, doncs, de...
Bueno, és com tenir un món petit, un món que fem una mica mida, no?,
amb el
nostre envolta. Entorn, i bueno, tampoc es pot abarcar tot, doncs concretem amb el que hi ha a la vora.
No, la veritat que nosaltres, jo sempre penso que els nostres restaurants hi ve gent, la gent a buscar una experiència, no venen a dinar, venen a... que això crec que és de les coses que m'ho vas ensenyar tu, perquè me'n recordo quan vam, no sé quin aniversari és, que vam fer una festa, 20, que ens vas fer una 20 festa.
20 aniversari, ara ha fet 20 anys això. Quan vam inaugurar la reforma del restaurant, que ja en portàvem 10 treballant, doncs ha fet 20 anys això, Nando, només 20.
Fa 10 anys que encara som amics, però llavors ens veu convidar, sí, i ens veu ensenyar, sí, el projecte, que no tenia res a veure, no, ja hi havia el restaurant nou, ja havia...
Era el que inauguràvem, el restaurant.
Era el que vam inaugurar el restaurant, sí, i després vam fer la festa.
La vam fer a la carpa.
Vale. I vam fer... I té una manera especial, que jo em dedico, doncs, als casaments, em dedico a fer celebracions, i en fem moltes, però aquell dia, és a dir, estava tot tan preparat que l'Eudal, que era petitó, ja me'l vas portar cap a casa de la teva germana.
Ai,
no?
A la garganta, al Mas Garganta.
A la garganta, estava tot organitzat, teníem aquelles paneres tan increïbles del pa, de la llaminissa.
Del ben bé d'Olot,
saps? Llavors, jo, el farro, no? Les farinetes de blat de moro, sí, o és el mateix, no?
Les farinetes són de fejol i el farro és farina de blat de
ara
moro.
Ara m'ho explicaràs, això, perquè no ho sé ni jo, em costa entendre-ho jo, vull dir que ja és l'hòstia.
Molt bé.
Ara m'ho expliques. Però llavors ens va tenir punt aquesta rebuda de l'experiència, no? que nosaltres vau inaugurar el restaurant, sí, que és aquest restaurant tan espectacular que la gent que ens senti que no hi hagi anat, doncs encara està actual, i pels anys ho han fet els amics de RCR,
sí,
aquests arquitectes tan famosos que fan les coses i han rebut els millors premis del món mundial, aquests que són íntims amics perquè van estudiar més a més junts
amb en Manel,
eh?
Hey, institut.
Bueno, que el Manel és l'amagat, no tots són dones allà a aquella casa, hi ha un home, en aquella casa.
Hi ha un gall.
Hi ha el Manel, hi ha el gall, hi ha moltes gallines, però hi ha el gall, no fotem, eh? Bueno, dit això, doncs aquell dia vaig tenir una experiència global que me n'en recordaré tota la meva vida. Per tant, jo crec que anar a les cols avui, a més que et serveixin, doncs, les tres filles, el gall, la gallina, veia, tots junts allà, jo crec que és una...
Està bé. Que
jo crec que no deixa indiferent a ningú. La gent que volta el món i que va a grans cases i que va a grans projectes, jo crec que la gent surt d'allà meravellant, no?
Moltes gràcies.
No, és moltes veritat, gràcies. Jo ho entenc que és així, no? I sense aquesta aposta, jo, per mi, és una mica una aposta que jo a casa em faria por, perquè, clar, a casa els que venen més sovint també costa més que vinguin més sovint, perquè vosaltres feu una aposta que fes el llangonissa, sí, d'aquella bona, ja se la mengen allà, no? Ja. Totes aquestes coses ja, d'alguna manera, sí, és més difícil després el client de cada dia. És a dir, clar, em demana que li faci gambes. Tu no et demana que li faci
sí,
gambes?
Sí, crec que sí, però som més radicals i no ho fem, i llavors la gent també ja sap el que trobarà a les cols, i potser doncs abans que hi havia més tipus de productes, era un restaurant que podies venir més cops l'any, i ara potser és un cop l'any o dos,
també el fet de cuinar molt productes d'estacionalitat, sí que és veritat que canvia,
sí,
molt,
exacte,
els plats que oferim.
Els vam canviant per estació, anem canviant la carta, exacte.
No, també jo penso també que en els últims anys, no sé si té alguna cosa a la Martina, però hi ha més caça?
Bueno, perquè la tardor i l'hivern, sí, ens agrada.
És a dir, clar, jo crec que, sí, això també aporta aquesta part aporta aquesta part que sempre sou una mica una carta més vegetal.
Sí.
Vosaltres aneu més... més...
El que vam fer va ser això, no? Tenir un menú que és l'hort horitzó sostenible
sí,
i l'hort...
sostenible...
És a dir, tenim dos menús.
Dos menús de degustació, exacte.
Vale, explica'ns aquests dos menús.
Un és horitzó verd i sostenible i l'altre és natura, viva i mística. Llavors els dos menús tenen el mateix nombre de passes, però sí que un és, bé, té carn i peix com a plat substantiu i en canvi l'altre no, l'altre és més verdures i vegetals de l'hort.
Fins al final.
Sí. Sí que té alguna salsa de carn, per exemple, ara fem una col a la perdiu.
Per tenir la proteïna, exacte, el farcellet de col i fem la salsa de la
sí,
perdiu.
Sí, no és vegetarià per res del món.
Però llavors només hi donem la salsa...
Ah, vale. La perdiu ens la mengem perdiu, nosaltres.
La perdiu te la menges tu. No, enviem-la perdiu... a mi que em faré canelons.
No, la perdiu, en fem unes croquetes. Ja no te creguis.
No.
Ja te n'aprenem. Fem una croqueta amb la carn de la perdiu molt cuiteta, que llavors arrebossem amb ametlla, granadillo d'ametlla. En vez de fer-ho fregit amb oli, afegim amb greix de porc, boníssim, també la rasga.
Sí, vegetal.
I llavors, bueno, és una croqueta...
Ara ja començarem a anar bé. Si posem greix de porc, ja començarem a anar bé.
Bueno, és una croqueta molt bona.
No, super. Jo penso que heu fet una cosa molt maca. Després, jo crec que m'explicaria una mica aquest lligam amb l'hort, que a més va lligat a l'ecologia, ja no només a l'hort, sinó que a la sostenibilitat, no? A que tot es quedi allà, no? Com ho gestioneu? Perquè a part de tenir algun... Jo tinc un hortalà, però nosaltres no ho fem tan així encara, saps? Nosaltres som una mica encara més d'estar per casa, però vosaltres sí que mireu de ser una mica arribar al final, no?
Ara aquest any sí que a l'hort s'ha incorporat la Maria, que és una amiga meva de la meva edat, que és biòloga. Llavors també ens agrada doncs, barrejar com diferents disciplines i això doncs, també potser ens ajuda a l'hora de crear plats doncs, de poder doncs, treballar en varietats diferents, autòctones de la zona... I sí que és veritat que l'hort és on també hi tenim com més l'IMASD, on pensem una mica els plats i creiem doncs, que és important fer-ho a l'hort perquè per nosaltres doncs, el producte és com la part més important del menú i més que la tècnica potser, bueno, segur, no? I llavors doncs, l'hort que tenim a la Vall de Bianya doncs és com...
És a dir, el procés creatiu vostre, que això m'interessa a mi, suposo que...
Comença la llavor?
Sí. Però comença quan esteu a casa al costat de l'hort.
Sí. Exacte.
Allà és un moment...
És un moment de reflexió, de contemplar una mica doncs, el cicle immutable de les estacions, de pausa també, no? Que potser bueno, el dia a dia doncs, el restaurant és com molt intens.
Sí, allà hi ha més tranquil·litat, llavors tens més... el producte que el veus, el moment que el veus algun has de fer,
llavors també recuperem varietats.
Bueno, intentem doncs, a veure què en farem d'aquest producte i ahir és quan comencen a sorgir les idees i tard o d'hora aquell plat va evolucionant i arriba un dia doncs, que passa a formar part d'un dels dos menús.
I sí que és veritat que aquest any, doncs, amb la incorporació doncs, d'aquesta biòloga, doncs, estem intentant que l'hort sigui més doncs, envers d'un hort no només ecològic, sinó que també un hort biològic, amb el que intentem doncs, augmentar la biodiversitat de l'hort i no només doncs, donar importància a les verdures o fruites que tenim allà, sinó també els animals que poden conviure i no només els xais.
Una mica la biodinàmica.
Sí, exacte.
No feu biodinàmica quasi bé?
Sí, una miqueta sí. Sí, biodinàmica i llavors també intentar doncs, que hi hagi cada cop més ocells que venen a l'hort. Intentar doncs, fer cada
bueno,
cop
idea
més...
Bueno, aquesta, no? Ja, de fet, tot això està reflectit en un llibre que ha escrit en Miquel Macias i en Jesús, que també són dos hortalans més grans que la Maria, però que l'assessoren i que tenen molta pràctica. I han escrit aquest llibre que està setmanalment, va dient la vida de l'hort durant tot un any. I això, bueno, no deixa de ser com molt interessant. I llavors la idea aquesta de que l'hort no només sigui anar-hi a buscar el producte, sinó contemplar-lo, doncs poder observar el que deia la Martina, no? Els diferents animals, les papallones, i bueno, quan veus que hi ha marietes, que hi ha tot això, vol dir que és un hort que és molt ecològic, evidentment.
I també com més animals hi ha més...
Més biodiversitat, hi ha el bosc que és molt a la vora, hi ha alguna golla, alguna perdiu, doncs, bueno, tot això és maco. Hi ha cabirols, Martina, com qui val de nit se'ls atrop.
Bueno, no, clar, nosaltres això jo penso que és molt nou, que pot semblar des de fora els que ho sentim, hòstia, com ho fan, no? És a dir, però sí que es reflexa dins de la cuina vostra. És a dir, jo no sé fins al punt que totes les escarxofes poden ser d'allà, perquè tenim el problema igual que a casa nostra, que l'estacionalitat és molt curta allà.
Yeah.
I tot és molt curt. És a dir, a l'hivern, hivern i a l'estiu infern. Si l'estiu ens fa massa calor, És una mica el nostre... Tenim més pluja, perquè allò és el més plujós que tenim a Catalunya, és a casa vostra. Tant, allà teniu poder més que nosaltres a Vic. Però a Vic tenim el problema de la temporalitat. Això és la temporalitat que ens dona. Vosaltres també l'allargueu una mica, o no?
Sí,
o només l'allargueu, per exemple, a Pèsols,
Encara no en tenim,
Llavors... començaràs, però clar, vosaltres no us arriben igual que a mi, que no arribaran fins a mig abril.
Exacte, abril-maig, és l'època del Pèsol a la Garrotxa.
Un mes i mig, i s'ha acabat. Tu faràs aquell mes i mig Pèsol, i prou. No compres Pèsol al Maresme.
A vegades, Carme, sí que n'hem fet servir.
Però sí, també l'allargues, perquè si no es fa molt curt.
Si no, seria molt curt, i a més a nosaltres ja ens agrada, de servir-nos dels altres horts que hi ha a la Garrotxa. Tenim un hort a Tortellà que està molt més assolellat, hi ha una diferència de poder d'uns 8-10 graus de temperatura enfront a la Vall de Bianya.
La Carme de la Rovira.
La Carme de la Rovira, que també està batet, doncs és un altre microclima, i tot això doncs fa que... I no volem ser autosuficients, no volem que tot surti del nostre hort. Precisament volem...
Llargues.
I volem crear aquesta dinàmica i aquesta red amb la gent de l'entorn, i que ens vinguin a veure, que ens portin producte, xerrar-hi, com quan ens porten els bolets, no?
I em feu molta ràbia, a mi m'agradaria fer això.
Bueno, tu és que
jo vindré a fer d'estats, vols algú allà a fer estats?
Més fem menys.
Et vindré allà.
Menys, anem més a poc.
Tres de la matinada.
Vindré allà, vindré allà.
Festa de dia, em penso que ho tens una mica.
A les 3 feu algú d'això? De coworking? No, fareu un gintot. I després, vosaltres amb qui ens miralleu? És a dir, sempre tenim mestres, no? Sempre tenim gent que es pugui mirar, que puguis... Poder Michel Braz va començar, era jo, no?
Per en Manel i per mi, ja de fa molts anys, sí, Michel Braz sempre va ser un referent. També era l'època que a la gent li agradava molt... Bueno, França era on la gent se mirallava, això ha canviat. Actualment no és això. Però quan nosaltres vam començar 32 anys enrere, o 35, quan voltàvem pels llocs, el que estava de moneda era la cuina francesa, bàsicament.
Bueno, però sobretot Michel Braz, que tenia aquest hotel tan increïble, que ja contemplava aquesta experiència global dormir i quedar-te a dormir i fer l'experiència, vosaltres amb els pavellons que veu fer... Bueno, també us ho recomano, els pavellons. Vull dir, si els que tinguin una nòvia, millor, i els que no la tenim de fa molts anys, també per tornar... perquè l'Anna estic contenta. Encara no hem lograt anar-hi, amb l'Anna.
Bueno, s'ha de demanar un any per l'altre.
Un any per l'altre.
Dic sempre, és la manera de fer-ho fàcil.
Així, si no ho tens clar, no ho demanis. Vull dir que si no, anarem pas bé. Bueno, està bé. Escolta'm, i com ho portes a l'hora de que els plats et canvi plats, la Martina, o no?
Home,
ho fan molt
i molt bé.
Sí?
Sí, que encantada de la vida.
Sí o no?
Total llibertat.
La veritat és que suposo que això t'havia ajudat doncs que m'incorporés ben ràpid, perquè va ser que vas estudiar...
Ràpid no faci 2-7 anys, No és que faci poquet, faci 2-7 anys. Que està a mi, la que se va incorporar l'any passat és la Carlota, la petita. Però la Martina ja fa temps.
Ja fa. No, però la veritat és que ens deixa fer molt, i això també és una motivació, no?
Us deixa fer molt.
Sí.
I les altres, la petita, la Carlota. Carlota és la que se'n cuida més dels postres,
Bueno, aperitius i postres, potser, actualment.
Sí.
I així ella pot derivar més de cuina a cuina.
Sí.
I queda una mica repartit. Sí,
però sí que és veritat que l'equip del restaurant Escorçaments barregem una mica tots cuina, sala...
Ho barregeu.
I ens agrada molt que els cuiners surtin a la sala.
Tenim uniforme, llavors també ens agrada que cuina acabi alguns plats a fora, que la sala també faci una mica... Ara fem un maridatge vegetal amb sucs, amb productes de l'hort, perquè ara només l'hort estigui amb els plats.
Com butxes, o...
Sí, fem algun, i llavors també fem... Sí, però no tot, perquè tampoc ens agrada molt abusar de... I, bueno, potser fer-ne molts, creiem que potser, bueno... Llavors també en fem molts de vegetals, amb fulla de figuera, en fèiem una ara amb magrana, llavors també com amb productes de temporada, i així és una manera que la sala també s'involucra molt amb l'hort, amb les estacions, i no és només una cosa de cuina.
Bueno, ara farem una mica de punxada aquí, de que jo crec que jo crec que ens passa una cosa, que vull que m'ho digueu vosaltres directament, que per què no hi ha més cuineres? L'altre dia, doncs, la Guia Michelin, no? Mm-hmm. Ens vas allà i donen poques estrelles. I això és la gent em demana a mi. Tu, per què no hi ha
més... Ho saps tot.
Tu, per què no hi ha dones? Per què no hi ha més dones? I jo sempre dic que és un ofici dur amb el sentit dels horaris. Avui estem a un altre nivell. És a dir, jo penso que avui... Primera, que avui, si volem tenir gent, hem de fer horari, no els homes, els homes i les dones, has de fer molts horaris a mida per cadascú.
Sí, sí.
És a dir, jo crec que és més fàcil avui, no? Però avui vosaltres també us passa que què en diries si et facin aquesta pregunta? Primer tu, Fina.
Primer tu, Fina.
És a dir, per què hi ha poques dones?
Les coses han canviat des de la pandèmia encara més. La gent està clar que valora molt tenir temps lliure, no volen només tenir feina i només treballar. I les noves generacions, vull dir, està clar que ho agraeixen i busquen llocs on hi hagi la possibilitat d'aquesta conciliació familiar. Per tant, jo penso que tots hem de gestionar bé doncs, el que són els horaris, els dies de festa, i crec que cada vegada es fa més. Tu, potser no en parlem massa, però tu mires i tothom cada vegada intenta més conciliar, jo penso.
No? Bueno, tot home, jo crec que ara és un moment que la gent ha pensat que vol treballar menys.
També, la gent vol qualitat de vida. També està bé, és que de vida només n'hi ha una, eh?
Bueno, jo crec que la gent, els que ens escolten ara més joves, és a dir, clar, nosaltres, jo no fa gaires dies, em sembla que ho vaig comentar amb el Carles, no? Que el Carles, quan començaven, no feia ni un dia de festa.
Clar,
el dia de la seva festa era anar a buscar doncs material amb el Santi a França. És a dir, nosaltres fins fa 4 dies, és a dir, no hi havia cuina. Ara, si no fas 2 dies de festa, no vol venir ningú a treballar a casa nostra.
I ja hi ha molts locals que te'n fan 3 de dies seguits.
Bueno, ara amb un dels horaris hi ha molta gent que molts restaurants gastronòmics es fan 3 dies.
O hi ha qui només obre els migdies.
Són
o
dos productes amb el que s'obtenen 2 farines.
Exacte, que de fet el...
Dos productes, 2 cereals diferents.
Sí, bueno, el fajol és una planta herbàcia, sí. No un cereal.
Però es cuina i es tracta 100% com
si fos una farina.
Exacte, és una planta herbàcia de la família de les poligonàcies, que llavors donen un gra, van una flor blanca molt bonica, que s'hi ha pintat molt també a l'escola de...
Olotina del paisatge, llavors... perquè Olot té una molt bona escola de belles arts.
Exacte.
Olot ho teniu tot. I després... Però semblen unes farinetes de plat... Per exemple, a la comarca d'Osona i a la Bages feien farinetes de plat de moro. Les farinetes de plat de moro, farina de plat de moro, allà, com que hi havia tant port, doncs s'agafava la llard, el que tenia greixons, el que tenia alguna cosa de magre, sinó només la llard de porc, i es feien unes truitetes de plat de moro. Amb el fejol és el mateix.
Amb això es fa amb el farro. Amb el fejol és més un producte que, encara que pots fer tant dolç com salat, està més... normalitzat com un producte dolç, com un postre. Llavors el que fas és fregir-lo i farinar-lo
amb sucre,
menjar-lo amb sucre o amb mel, exacte. És més un postre que un primer plat, les farinetes.
Vale. Jo hi ha algú, el pare del Quico, per exemple, que em diu sempre: has de fer farinetes de blat de moro al restaurant, has de fer.
Oh, això ho diu el meu pare, mare, sempre poso.
Sí, però hi ha un problema, jo crec que a mi els agradava perquè no hi havia res més.
No hi havia res
perquè
més.
Perquè ara quan tu menges, és una cuina...
Jo crec que és que et recorda aquell moment
de... La cuina de la memòria,
no? La cuina de subsistència, sí, era... La gent no tenia gana.
Que ho tens aquí.
Hi va haver farina de blat de moro blanc, de farina blanca, doncs la gent... es va llançar la farina blanca.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
La factura de la llum acostuma a ser un mal de cap cada vegada que arriba a casa, per dues raons. La primera és el cost total que posa que hem de pagar, que acostuma a ser molt més alt del que pensàvem, però la segona raó és que si volem estalviar no sabem com fer-ho. La informació de la factura difícil d'interpretar no hi ajuda gens. El periodista Oriol Llop ens ajuda a rebaixar el cost de la factura de la llum en aquest capítol de Rack and Go.
Per al podcast que farem avui, ja fa unes setmanes vaig rebre a casa un dispositiu de color groc i seguint les indicacions vaig instal·lar-lo al costat del comptador de la llum de casa. I ara ja sé, amb més informació que mai, com reduir fins a un 15% la meva factura de la llum. Saludem els germans Pons, el Bernat i el Carles Pons. Ells són els dos protagonistes del podcast d'avui, tots dos nascuts a Terrassa i orgullosos de la seva ciutat, fills de família industrial catalana i, per pròpia decisió, emprenedors del sector de l'energia. Gràcies per ser avui aquí i acceptar la nostra invitació, Carles, Bernat.
Gràcies.
Carles, tu vas estudiar...
Bueno, jo sóc enginyer elèctric i vaig fer empresarials, també.
I el Bernat, què va estudiar?
Jo vaig fer enginyeria, també, i vaig estudiar en una escola de negocis.
Ja veureu que són dos germans que coincideixen en moltes coses. Tots dos comenceu a treballar en l'empresa familiar i arriba un moment en el que decidiu que voleu tirar endavant el vostre propi projecte. ho he resumit de forma molt ràpida, molts anys de la vida del Carles i del Bernat en una sola frase, segurament és massa ràpid i massa sintètic, però us pregunto, és correcte si us defineixo com a emprenedors per decisió pròpia?
Bueno, som una mica de cul inquiet, ens agraden els reptes i portem bastant a dintre, sí, sí.
Aquest projecte propi que decidiu crear es diu The Yellow Nest, un holding que agrupa fins a 6 empreses, algunes que ja existien, d'altres que creeu vosaltres i les desenvolupeu vosaltres mateixos, això sí, totes en el sector energètic.
Bé, de fet, la intenció no era crear un holding, el que passa que fruit de l'evolució doncs hem arribat fins aquí.
I quins són els propòsits d'aquest holding?
Bueno, al final, si mirem les 6 empreses, totes estan al voltant de 3 vectors, diguem. Un és, bàsicament, el que és acompanyar a la transició energètica. Després hi ha una cosa molt important que ara està de moda però que ens hi hem dedicat sempre, que també és la transformació digital de l'energia, i després un derivat de tot això que és la transformació que la societat tindrà amb tots aquests canvis que venen energèticament, per tant una transformació social que va al voltant de l'energia.
Molt bé. Mira, aquests tres propòsits la veritat és que em van ideal per organitzar una miqueta l'entrevista. Començo pel de la transformació digital. Com us deia al principi, m'he instal·lat a casa el dispositiu de l'empresa del Carles i el Bernat, m'he baixat una aplicació al mòbil i és espectacular les dades que puc arribar a treure i a saber del consum de casa meva. Us poso l'exemple que ja us deia abans, ara ja sé que puc estalviar fins a un 15% d'energia a casa. El que he de fer és evitar deixar d'utilitzar els electrodomèstics i deixar-los en stand-by. No tothom n'és conscient d'això, no?
Bé, la pregunta seria si la gent sap què és l'stand-by, no? Que al final no deixen de ser aquell carregador de mòbil que no carrega cap mòbil, la llumeta del televisor quan està barat, totes aquestes càrregues que van sumant.
O, per exemple, l'electrodomèstic que més consumeix a casa és la nevera. Està tot el dia encesa, és evident, però és que amb el vostre dispositiu he arribat a calcular que cada mes em costa 7 euros la nevera.
Sí, senyor, això ens fa ser conscients, no?, de quines són aquelles càrregues que no paren, com és la nevera.
Fixeu-vos en la dada que em sembla més interessant de totes. A casa, tots els divendres sopem pizza, doncs resulta que la pizza comprada al pizzero de sota de casa acaba sent més barata que no pas la pizza de supermercat congelada, sumant-hi el cost del forn a 200 graus més 20 minuts de cocció. Això ja em sembla definitiu, eh?
Sí, la veritat és que sí.
D'alguna manera, un aparell com aquest el que fa és ajudar-te a entendre i a preveure tot molt més i a prendre decisions al respecte. Això pot servir tant per casa meva com per moltes empreses, no només per particulars.
Sí, de fet, al final, a tots nivells ens movem per indicadors, no? A casa, no? Com deies, a casa ens movem, l'indicador és el de la pizza, per exemple, però el d'una gran empresa al cap de manteniment doncs també necessita els seus indicadors per saber el consum energètic.
Podríem dir que el futur de l'energia passa pel Big Data?
Sí, de fet, a veure, prenem decisions sobre tot allò que es pot llegir amb dades, no? I això ens porta a racionalitzar i gestionar l'energia de forma adequada. Realment això és el que nosaltres posem a disposició, és el que ens dediquem i, bueno, el que puguem interpretar a partir d'aquí. Sí, sí.
Per això, dins del holding d'empreses de Yellow Nest, recordeu aquest nom que ara diré, Smilix, perquè és precisament l'empresa que dissenya i fabrica aquest tipus de dispositius que mesuren la despesa elèctrica. Amb quins clients podríem comptar que compteu a Smilix? Bé, tant particulars com petites empreses, com qui?
Bé, nosaltres diem que estem en tota la cadena de valor, no? Com a exemples, bueno, des de l'accelerador de partícules a Suïssa al CERN, passant per grans instal·lacions a Corea del Sud en els trens Bala, com a coses que tots coneixem, que és la cocció dels pollastres que fa el Viena. The best way to predict the future is
to create it. Segon objectiu, transició energètica. És una pregunta que segurament necessita d'una conferència sencera, però, Carles, quina és l'energia del futur? O millor dit, al 2030, quin percentatge de fonts energètiques tindríem respecte al que tenim a l'actualitat?
Bueno, la tendència, evidentment, doncs és a 2030 serà cada vegada tendint més a renovables, la generació cada vegada més és descentralitzada, i el que serà el rei ja, diguem, segur és la generació solar, no? Com més solar fem, també necessitem gestionar-ho de dues maneres, és a dir que la solar serà important, però una de les coses importants també serà emmagatzemar l'energia, perquè moltes vegades generem, però la necessitem emmagatzemar per compensar el sistema, no? La crisi energètica ha ajudat molt a accelerar tot això, vull dir, podem donar gràcies ja no solament per ser verds, sinó per poder ser molt més, tenir un ús racional de l'energia, a l'impuls del cotxe elèctric, però el que està clar és que les fonts renovables aniran a més, i llavors, bueno, el que són les fonts fòssils no s'acabaran, està clar, però la solar serà el seu.
Pinta que això canviarà molt sí o sí, i vosaltres, Bernat, voleu formar part d'aquest canvi realment.
De fet, podríem dir que estem davant del canvi més gran des de la revolució industrial, no? És un moment dolç, un moment que, diguéssim, fa molt de temps que hi som, que tots l'hem esperat amb molta il·lusió, i que de fet el volem disfrutar, no? Sobretot per les generacions que venen, en aquest món que sens dubte serà elèctric.
Aterrem una miqueta més. Quins canvis veieu a curt termini en l'ús de l'energia? Quins exemples, Carles, per exemple, podríem posar en aquest aspecte?
Això és, hi haurà canvis molt, molt grans. És a dir, si féssim el mateix símil que amb internet, no? Jo crec que passarà amb l'energia, passarà el mateix que està passant o que va passar amb internet. Diem, podrem generar la casa, emmagatzemar-la, compartir-la amb els veïns. Passarem d'un model centralitzat, que al final hi havia uns molt pocs que estaven generant energia i sabien com fer-ho i ho coneixien, a democratitzar tot això. És a dir, a mica en mica tothom anirem sabent com utilitzar-la, com fer-la, com generar-la des de casa, i per això hauran de canviar molts paradigmes, tant a nivell regulatori com a nivell tecnològic. Passarà igual que va passar, per exemple, amb la música. El Napster, per exemple, va ser una eclosió de tota la indústria que hi havia al darrere de la música. Mm-hmm. Amb l'energia serà el mateix. Tindrem el ciutadà al centre que serà capaç de dominar, entendre i compartir l'energia.
Un altre exemple, el cotxe elèctric també pot canviar moltes d'aquestes coses?
Bé, de fet, jo crec que el cotxe elèctric d'alguna manera deixa de ser cotxe per ser una bateria amb rodes, no? Estem dient, és una acumulació d'energia que és mòbil i que el podem carregar i descarregar i el podem utilitzar a casa o a la feina.
M'estàs dient que el cotxe pot ser la bateria de l'electricitat de casa?
Correcte, estic dient que la bateria que porta un vehicle elèctric és molt més gran que qualsevol de les bateries que puguem tenir a casa.
De les 6 empreses que estan sota el paraigües de Yellownest, n'hem dit una, que és Smilix, però n'hi ha una altra, que és Quilòmetre Zero, que aquesta està orientada precisament a impulsar aquest canvi de paradigma que estàvem comentant ara. Poseu-me algun exemple del que està fent aquesta empresa, una de les que teniu sota el paraigües de Yellownest.
Sí, precisament el nostre objectiu és acompanyar i aconseguir acompanyar el nostre país a que sigui energèticament autònom i sostenible. Avui és possible i podríem dependre dels nostres propis mitjans. Només cal posar-hi ganes i que sobretot l'administració ens acompanyi, el regulatori ens acompanyi. La primera llavor que, per exemple, vam tenir en Quilòmetre Zero és aconseguir que en tots els pobles de Catalunya, que n'hi ha un miler, puguin tenir les seves pròpies comunitats locals d'energia amb fonts renovables pròpies, no? A dia d'avui, doncs, ja en portem 120 comunitats locals d'energia amb 120 pobles diferents.
Podem concretar una miqueta més què és una comunitat local d'energia, exactament com funciona?
Bueno, de fet és el poder utilitzar aquells espais, ja sigui pavellons, ja sigui espais que no es fan servir de més, amb fonts renovables, normalment solar, i que, a part de generar, puguis compartir-ho no únicament amb els propis equipaments, que consumeixen molt, sinó que, a més, tots els ciutadans puguin fruir d'aquesta generació. Per tant, és poder compartir, fer unes instal·lacions i poder-les compartir amb la resta de la ciutadania.
Bernat, Carles, ara és el torn que jo faci preguntes curtes a l'espera de respostes curtes també en el vostre cas, si pot ser. Per exemple, comencem per una de molt òbvia. Dos germans, tots dos junts, impulsant projectes empresarials des de fa més de 25 anys. Fora tòpics. La raó que explica que no us baralleu, quina seria?
Aquesta és una pregunta que tots sovint ens fan. Jo crec que la resposta són objectius comuns, mateixos valors i una manera de fer.
Una altra pregunta que segur que us fan molt sovint, o no? A veure, confirmeu-m'ho. Hem de posar plaques solars a casa? Us ho fan molt, aquesta pregunta?
Oh, i tant.
Doncs va, digue'm què contestaries.
Obligatori, obligatori. Per economia, per medi ambient i sobretot per responsabilitat.
Posem dades de Yellownest, evolució de la facturació en aquests últims 2 anys, número de treballadors.
De Yellownest som 6 empreses, al voltant d'unes 420 persones, a nivell de facturació de l'any passat, al voltant dels 60 milions d'euros.
No els podeu veure vosaltres, però van vestits sempre amb algun component de color groc. És evident que el color groc és el color de l'energia, però per què aquesta tendència a anar sempre groc en alguna de la vostra peça del vostre vestimenta? Digue-li les bambes, digue-li el vestit, digue-li les ulleres.
Bueno, no és cap norma ni cap regla. Simplement, bueno, ens ajuda, per exemple, a no haver de pensar cada dia quan ens llevem què ens hem de posar.
Posem 4 o 5 clients claus de la vostra companyia?
Es podrien dividir en diferents grups. Jo crec que podríem dir que per un costat els generadors i distribuïdors d'energia, els que porten la part de manteniment de grans empreses i indústries, i per un altre costat els instal·ladors de plaques fotovoltaiques, per exemple. O, diguéssim que també el Turiol, que des d'avui fa servir
tens
els
raó, equips. Tens raó, molt bé. Teniu clients a més de 80 països arreu del món. Mercats objectius de cara al futur, quins serien els que estigueu explorant ara mateix?
Bueno, aquells que estan més evolucionats a dia d'avui, però sobretot i tant per tecnologia com per tamany. Estats Units, per exemple, Centre Europa, Alemanya i Austràlia, encara que sembli que no són els que van primer amb això.
Hem tingut un episodi de sequera i hem hagut de reduir el consum. Això podria passar també amb l'energia i no en som conscients?
Bé, de fet, l'energia sempre la podem i la podrem generar, no? Però és més aviat la gestió i el bon ús que és la clau per no tenir problemes a futur.
Hola, sóc Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, i us pregunto, què s'ha de fer per tenir una ciutat neta i verda i que a la vegada pugui tenir indústries als seus barris per impulsar l'economia?
Que no únicament posi plaques i renovables als equipaments de la ciutat, sinó que, a més, si féssim una llista, un wishlist, que fos obligatori posar plaques a tot arreu. Plaques o teules fotovoltaiques, per exemple.
Dèiem que la nevera és el que més gasta de casa meva, però he descobert altres dades, les poso sobre la taula. Per exemple, tema rentaplats. Hi ha diferència entre posar-lo en una o en una altra franja horària i puc arribar a mesurar aquest estalvi en uns 40 euros anuals només amb el rentaplats.
Sí, senyor. I, de fet, encara diria més. Has de pensar que quan posem un rentaplats, un rentarroba, podem seleccionar si l'aigua és calenta o freda. El fet de fer una rentada amb aigua freda t'estalviaràs el 80% del cost de l'energia.
No em parlis d'aigua freda o calenta perquè tinc 3 adolescents a casa que es passen 1.000 hores dutxant-se amb aigua calenta i, escolta, això també ho puc calcular-ho. Em sembla que m'ha sortit per prop de 40 euros que podria estalviar-me en una millor gestió de l'aigua calenta per 3 adolescents a casa meva. O sigui que esteu d'acord amb mi que o canvio les meves rutines del consum de casa meva, i no només jo, sinó que hauria de fer-ho tothom, empreses, serveis, botigues, bars.
Sí, senyor, és així.
M'ho he posat molt fàcil per entrar en el tercer dels àmbits dels que volia parlar, que és la transformació social. Per exemple, m'han dit que quan s'ha de visitar la vostra seu, la millor manera de començar visitant-la és pel pàrquing. Com és això?
Bueno, és un edifici al 100% sostenible i en allà volem ensenyar formes d'estalviar, no? Per exemple, allà és on comença tot l'estalvi energètic. En allà tenim un pou canadenc que ajuda a temperar, diguem, el clima de l'edifici. La geotèrmia, que és un gran estalvi, és la font més important o més rentable per estalviar energia. Allà pots veure els materials que són de qualitat i de quilòmetre zero, i és el que ens agrada explicar quan algú ve a visitar, que se sensibilitzi de que és important tenir un edifici 100% sostenible.
O sigui que, fins i tot, m'atreveixo a dir que monitoritzeu la generació i la despesa energètica del vostre edifici constantment i en cada moment sabeu les dades i el consum que esteu generant o que esteu gastant.
Exactament, sí, en tot moment.
I això, diguem-ne, no estressa una miqueta o no?
No, això és veure com respira l'edifici.
Com respira l'edifici?
Sí, senyor. A tots nivells, de consum energètic i de producció.
Molt bé. Recupero un tema que ja havíeu apuntat abans, que és la importància de generar impacte a Terrassa en aquesta idea de la transformació social que dèiem. Quin exemple podeu posar del que voleu aportar vosaltres a la ciutat de Terrassa?
El fet és que amb el Carles ens creiem molt el concepte de Smart City, no? Per nosaltres Smart City és el retornar el valor industrial que havia tingut en el seu moment una ciutat, així com aprofitar el talent propi de la mateixa ciutat. A Terrassa, per exemple, tenim una generació de talent amb les universitats que hi ha. Quin és el sentit de que la gent necessiti agafar el vehicle i conduir dues hores quan podria treballar i viure en el mateix lloc?
Deia l'Honest, està en el barri segle XX de Terrassa. La vostra idea és de no construir una ciutat que estigui buida a l'interior i plena de polígons a l'exterior, sinó que d'alguna manera hi hagi una retroalimentació entre el que és la indústria i el que és la ciutadania.
No únicament això, que no passi a Terrassa només, és dir, que el que volem és que aquest model pugui ser replicat a qualsevol altra ciutat. És possible retornar dels polígons industrials al centre de la ciutat, això és sostenible, fa que la gent visqui millor perquè si és de proximitat doncs puguin anar a peu a la feina, i és intentar posar el nostre granet de sorra per canviar el paradigma de les ciutats industrials, tornar a el que era l'origen abans de ciutat industrial, però sense xemeneies.
Ens queda una última pregunta que sempre fem a tots els nostres convidats, que és la mateixa, que és: quin és el vostre lema com a emprenedors? Quin és aquell pensament que us inspira, que us dona, mai més ben dit, energia per seguir endavant tirant del carro un dia més?
De fet, a les parets de l'oficina tenim una frase que sempre diem, que sona molt romàntica però és real, que diu que tot el que fem aquí ha de millorar el planeta. I aquesta és la frase que al final tots anem dient per tot arreu.
Gràcies per ser avui aquí, Carles i Bernat. Gràcies per el vostre compromís i molta sort en els vostres projectes de futur.
Moltes gràcies.
Gràcies.